Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Déu meu, senyor.
Si ho preguntes a la gent... No caigui, com els nadons, que els hi poses coixins per si cauen a terra.
Exacte. Jo pensava que era coixí normatiu, de dormir amb un coixí al cap, i he descobert que hi ha moltes noves sensibilitats que no coneixia. No sé si vosaltres esteu també a la línia del clàssic.
Clàssiquíssim. O sigui, un coixí, prou. I a més... O sigui, hi ha gent que és molt perepunyetes amb els seus coixins. S'ha de tenir capacitat d'adaptació. O sigui, trobes un coixí pla, gordo...
La gent que s'endú el seu coixí de vacances, que jo de vegades, lluny, quan faig el llit, m'equivoco i em canvio amb el del meu marit, quan s'estira... Home, m'has canviat el coixí!
Perquè són molt diferents els vostres dos, o què?
Jo et juraria que no, jo diria que és el mateix, però es veu que sí, deu tenir la forma del seu cap, jo què sé.
La princesa del pèsol,
Sí, sí, sí. Home, m'has canviat el coixí. Vale, tranquil, eh?
No era voluntari tampoc, eh? No era, valia enfonsar la vida, tampoc.
No tinc cap interès.
Sí, després hi ha la gent que dorm sense coixí, que ui, són no, els ascetes del segle XXI. Són aquesta gent que, com menys comoditats, més feliços estan. Hi ha gent que es dutxa amb aigua congelada, que surten persones argentines.
Ens hem inventat l'aigua calenta, que ja està més o menys accessible. Sí. Ara perquè vols dutxar-te amb aigua freda?
D'això ara se'n diu sortir de la zona de confort.
Sí, bueno. Sí. Ja, però el confort serveix per alguna
cosa. Clar, per estar bé, a mi em sembla bàsic. Surt de la teva zona de confort, surta-hi tu.
Si tothom surt tota l'estona de la zona de confort, llavors el que passarà d'aquí a 10 anys és que hi haurà tios forrant-se dient heu de buscar el confort.
No diran tornant.
Us vinc a proposar una fórmula màgica, que és busqueu el confort. I escriure 14 llibres sobre això. Comfortable.
Sempre m'imagino l'enginyer que va aconseguir portar l'aigua calenta a les cases a través d'un sistema de canonades difícil, un calentador, no sé què, perquè a mi algú et digui al matí jo em dutxo amb aigua freda.
Jo m'he hagut de barallar per tu, desgraciat.
Exacte, tot una vida dedicada a inventar l'aigua calenta.
Bé, 1:02, ho hem d'anar deixant aquí. David Martos, Julia Cot, gràcies, eh?
A tu.
Ara seguia a Telemadrid.
Ara, sí, cap al casament, jo, que a mi m'espera.
Vinga, adiós.
Que arribaven les gambes.
Els sobres. Bueno, no, en aquest cas no, perdó. No,
gambes.
Adéu-siau, apa. Adéu.
Fer un vermut és fer amistat. És sentir-se a gust. És desconnectar. La fórmula secreta per fer únics els teus moments especials. Perquè la millor companyia es mereix el millor vermut.
Vermuts Miró, l'autèntic vermut de Reus, des de 1914. Vermutmiró.com.
1:03. Hora d'actualitzar la informació amb la Marina Arbós i amb el Quim Salvador. Bon dia als dos.
Bon dia.
A aquesta hora hauria d'haver començat, no sé si ho ha fet ja, a Elna, la Catalunya Nord, l'acte en què Junts presenta la llista per les eleccions del 12 de maig.
Sí, l'acte tot just acaba de començar. Carles Puigdemont ha situat en les posicions de sortida pesos pesants del partit, com Josep Rull, de número 3, i Anna R, de número 4. Aquest acte, amb centenars de persones, és el primer gran acte de precampanya de Junts. Enviada especial de RAC1 a Elna, Laia Colomer.
Sí, centenars i centenars de persones, més de 1.000, omplen ja aquesta hora l'espai Salità Tocar de les antigues escoles d'Elna. És l'espai des d'on Carles Puigdemont i Junts comencen ara a presentar les llistes pel 12 de maig, unes llistes que també aquest matí, també des d'aquí a Elna, ha ratificat el Consell Nacional de Junts. L'acte ja ha començat, tot just ara estan entrant els candidats de la llista per Barcelona, però encara no ho han fet les intervencions més polítiques. S'espera que primer ho facin els tres caps de llista per Girona, Tarragona i Lleida, Salvador Vergés, Mònica Sales i Janina Vella. També hi haurà una petita intervenció de la número 2 per Barcelona, l'empresària Anna Navarro, i finalment el candidat Carles Puigdemont, un Puigdemont que està envoltat de tota la seva llista, també de la seva família i de la direcció del partit. Aquí a Elna també hi ha el secretari general de Junts, Jordi Turull, i també la presidenta Laura Borràs.
I Pedro Sánchez posa el PP i Vox al mateix xac i critica que Feijóo no tingui veu pròpia dins del seu partit. El president espanyol i líder socialista ha entrat en campanya aquest migdia al País Basc, traient pit de la gestió que s'ha fet des de la Moncloa. Sánchez, però, ha evitat parlar de futurs pactes a la Lendakaritza. N'ha parlat des de Vitòria. Anem cap allà, enviat especial de RAC1, Arnau Mañé.
Sánchez dona per fet que els socialistes bascos seran clau per decidir el nou lendakari, però passa de puntetes per les aliances postelectorals. El president espanyol fia tot a reivindicar les mesures socials que ha pres, insisteix en defensar l'estat de Palestina i critica l'estratègia de Feijóo. De fet, Sánchez lamenta que el PP posi en dubte la llei de memòria històrica.
Una dreta i una altra dreta que no se distinguen, que no sabe dónde empieza uno y dónde acaba la otra. Una dreta i una altra dreta que conforman gobiernos reaccionarios que pretenden reescribir la historia y equiparar a la democracia con la dictadura. Pues que sepan, vamos a defender la dignidad de las víctimas del franquismo.
A diferència de Sánchez, el candidat socialista a l'Endacari, Eneko Andueza, sí que s'ha mullat. Assegura que de cap de les maneres pactarà amb Bildu després del 21 d'abril.
Més coses. Els experts demanen que el pla antitabac que va tirar endavant ahir el govern espanyol sigui més ambiciós. En una entrevista al Via Lliure de RAC1, el vicepresident de la Societat de Salut Pública de Catalunya i les Balears, Joan Guix, ha dit que més enllà d'una declaració d'intencions calen mesures concretes, com per exemple que no es pugui fumar mentre es condueix.
Jo seria partidari de prohibir el cotxe. Per dues condicions. Una de salut pública i l'altra de seguretat en la conducció. I el fet d'anar conduint pràcticament amb una sola mà perquè amb l'altra s'està portant el cigarret, augmenta enormement el risc en la conducció. La segona part, un cotxe tancat, és com una càmera tancada absolutament i significa que va impregnant.
També creu que és fonamental apujar el preu del tabac, que a l'estat espanyol és un dels més baixos d'Europa. Altres mesures que diu que ajudarien a reduir el nombre de persones que fumen seria fer un etiquetatge genèric, és a dir, eliminar les marques i equiparar els productes relacionats amb el tabac, com els vapejadors, amb el tabac directament. De fet, Guix assegura que vora un 60% dels infants de 12 anys han tingut alguna mena de contacte amb els vapejadors o amb el tabac escalfat.
Esports, Atlètic de Bilbao i Mallorca jugaran aquesta nit la final de la Copa del Rei a Sevilla a les 10 i en directe al Superesports de RAC1. El club basc ha demanat als seus seguidors que no xiulin l'himne espanyol. Luis Enrique reserva jugadors de cara a l'anada dels quarts de final de la Champions dimecres contra el Barça. El tècnic asturià del Paris Saint-Germain ha deixat Keylor Navas, Barcola, Lucas Hernández i Nuno Mendes fora de la convocatòria per jugar aquesta nit contra el Clermont, cué de la Lliga Francesa. També fa rotacions Pep Guardiola al partit que el Manchester City jugarà a partir de dos quarts de dues a Londres contra el Crystal Palace, l'últim abans d'enfrontar al Real Madrid dimarts a la Champions. Bernardo Silva, Foden, Akanji i Doku es queden a la banqueta i De Bruyne, Stones, Haaland tornen a la titularitat. Walker i Aké són baixa. Marc Gasol rebrà aquesta pròxima matinada l'homenatge dels Memphis Grizzlies, que retiraran la seva samarreta amb el número 33 al FedEx Forum després del partit de NBA contra els Sixers. L'actual president del bàsquet Girona ha passat aquesta nit pel Tu Diràs i ha anunciat que farà també una festa a la capital gironina.
Alguna celebració farem amb Girona i la ciutat i amb tothom. Sobretot més que celebrar, tinc ganes d'agrair a tothom de Girona, doncs, fer aquest viatge i el recolzament que l'equip està tenint i tot el viatge ens queda per recórrer.
I Max Verstappen s'ha fet amb la pole del Gran Premi del Japó de Fórmula 1. Carlos Sainz sortirà quart i Fernando Alonso cinquè. La cursa començarà demà a les 7 del matí.
El 9 de novembre, al Poble Espanyol, viatgem en el temps i tornem als 2000. Arriba el Betardeo Fest, amb les actuacions en directe de David Civera, Raúl, King Africa, Selena Leo, Fórmula Abierta. 6 hores de música non-stop amb els temes més mítics de tota una dècada. Compra ja les teves entrades a petardeofest.com.
Yeah! Que salga!
I el temps, aquesta tarda la temperatura tocarà sostre i farà calor per l'època a l'interior i al Pirineu amb màximes de 25 a 30 graus. A moltes zones de costa, en canvi, les boires i els núvols baixos mantindran l'ambient fresc i humit. Demà arribarà més pols africana i veurem el cel més enterbolit i marronós, però el termòmetre no s'enfilarà tant com avui.
Gràcies, Marina. Gràcies, Quim. Fins ara.
Fins ara.
Va, darrera hora del Via Lliure, de seguida farem una mica de Judith Nederman. Ens vindrà a fer el seu cançó Nederman d'aquest mes, que té a veure amb una cançó de Lluís Llach, que és la que vau votar els oients. També parlarem del fenomen Blackwater, aquest fenomen literari que ara mateix triomfa en les llistes de més venuts unes setmanes, poques setmanes abans del Sant Jordi. Però abans... Abans ho hem explicat també a pantalles, ja s'ha estrenat als cinemes Pequeñas cartas indiscretas, una pel·lícula que protagonitza Olivia Colman, basada en un escàndol real que va passar en un petit poble anglès que s'ha convertit en la comèdia britànica més taquillera dels últims anys al Regne Unit. Pequeñas cartas indiscretas, una història de cartes misterioses, d'acusacions creuades i d'un cas policial d'aquells complicats que no us podeu perdre al cinema.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
Ai, els dilluns. No t'apassionen els dilluns? El sol brilla amb més força, el mar fa més olor de mar, la gent somriu. Com m'agraden els dilluns. I els dijous també.
Eurodreams, el joc de loteries i apuestes de l'Estado, pot fer que els dilluns i els dijous siguin els teus dies preferits. Perquè amb Eurodreams pots guanyar 20.000 euros al mes durant 30 anys i molts premis més. No t'oblidis d'Eurodreams, perquè si ja hi ha 9 guanyadors a Espanya, tu podries ser el següent. Eurodreams.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Què és revolucionar el mercat del lloguer? És la possibilitat que ofereix Lloguer Segur de gaudir d'un servei d'atenció al llogater amb descomptes amb llum i gas, assistència jurídica, finançament preferent i molt més. Informa't al 910 775 775 o a lloguersegur.cat. Lloguer Segur, la revolució del lloguer.
El teu jardí necessita un canvi? Ara ja saps que està prohibit regar. Mantenir una gespa verda i saludable és quasi impossible.
A New Garden són instal·ladors de gespa artificial reciclada, ecofriendly i d'alta qualitat. Gaudeix d'un jardí sempre verd i sostenible. Contacta ara a newgarden.com, newgarden.com o truca al 937 37 37 33.
New Garden, la gespa artificial reciclada que mereix la teva llar. Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
Ja és aquí la gran gala dels Premis Drac. Els guardons que reconeixen persones i projectes que fan millor la nostra societat. El dimarts 9 d'abril, a 7:45 del vespre, al Palau de Congressos de Barcelona, al recinte de Montjuïc, amb Xavi Bundó com a mestre de cerimònies, els guardonats de l'escenari i les actuacions en directe de Paul Finn i Maria Jaume. Seguiu tots els detalls de la gala en directe a l'estreaming de RAC1.cat. El dimarts 9 d'abril, a 7:45 del vespre, torna al Drac. La tercera edició dels premis creats per RAC1. Tots som u.
Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Factor Energia, Fiat Assegurances, Kia i Welling. La col·laboració d'Unión Suïta Joyers, AENA, Miele i Fira de Barcelona. I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
3 minuts i serà 1:45 del migdia. Sabíeu que a Barcelona hi ha un espai únic on conviuen la cuina japonesa i la mediterrània. És Tonateca Balfagó, un espai gastronòmic ben a prop de la ràdio, on l'autèntic protagonista és la tonyina roja Balfagó. Dins, allà al restaurant, hi podreu submergir-vos en un disseny interior que us endinsarà de ple al Mediterrani. Teniu tota la informació i l'espai també per reservar al web tonatecabalfagó.com. El trobareu aquí a l'Avinguda Diagonal amb Montaner, a Barcelona. Dos minuts i 1:45 del migdia. Els que sigueu aficionats una mica a rebuscar, i ara que ens acostem també a l'època de Sant Jordi, els rànquings dels llibres més venuts, ja fa setmanes que us deveu adonat d'una cosa una mica estranya. Estan passant coses, un fenomen insòlid. Entre els 10 primers títols de ficció hi apareixen per sistema, de forma habitual, a vegades una setmana sí, una setmana no, tal, tres títols d'una mateixa nissaga. A més, van alternant-se, hi ha una setmana que va per davant el primer volum, una altra el quart, després una altra el segon. Aquesta saga es diu Blackwater i consta de 6 novel·les. Es van publicar als Estats Units fa més de 40 anys, el 1983, i aquí pràcticament no se n'havia sabut res fins ara. O sigui que han passat d'estar 40 anys en l'anonimat, almenys per bona part dels lectors a Catalunya, a convertir-se de cop i volta en un èxit. I això que passa ara a Catalunya no és un fenomen exclusiu, ho han viscut abans a Itàlia, ho han viscut a França, s'ha venut més de 2 milions d'exemplars. L'autor, el nord-americà Michael McDowell, que va morir el 99, era un escriptor excepcionalment prolífic, va publicar desenes i desenes de llibres, alguns amb pseudònim, i per aquest Blackwater va exigir que els 6 volums sortissin un cada mes. i així tindria els lectors enganxats com passava una mica amb les novel·les de fulletons del segle XIX o com passava amb les sèries. El fet és que avui té milers de lectors catalans atrapats, una bogeria que s'ha traslladat també a xarxes, a Telegram, a clubs de lectura. Avui ho titula, per exemple, en portada de La Vanguardia, que diu "Torna a la moda de la literatura per entregues". Però de què va Blackwater? Doncs, intentant no entrar en els spoilers, és una història de misteri, de terror, que passa en un petit poble d'Alabama, un poble que té dos rius, que un bon dia es desborden i ho inunden pràcticament tot. I allà apareix una desconeguda que diu haver estat aïllada durant 4 dies en un hotel. L'argument arrenca el 1919 i ressegueix la relació d'aquesta jove, que és Elinor Dammert, amb una de les famílies més poderoses del poble, que són els Caskey, al llarg de mig segle. Ens acompanyen per parlar d'aquest fenomen, perquè és estranyíssim, sorprenent, estimulant també, per altra banda, l'editor de Blacky Books, que és el segell que publica la saga, en Jan Martí. Com estàs, Jan? Molt bon dia.
Hola, bon dia, encara.
Gràcies per venir, eh?
Gràcies.
Ben retrobat de nou. I la traductora de Blackwater, que és l'Anna Llisterri. Com estàs, Anna? Molt bon dia.
Hola, bon dia. Una traductora, deixa'm matisar.
Com una traductora?
Sí.
Val. Quantes n'hi ha?
Dues.
Ah, bueno, em pensava que era un per llibre.
No.
Perquè aquesta és una de les coses clau. Que si s'havia de publicar 6 llibres en poc temps, en quant temps vau decidir el plantejament, Jan, que faríeu les 6 novel·les seguides?
No, la història ve de molt enrere. Va haver-hi un punt determinant, que ja us el puc explicar, que és el dia que vam decidir, vale, anem a per totes. I aquell dia sí que teníem, de sobte vam dir que anem a per totes, vol dir que l'últim volum sortirà 6 dies abans de Sant Jordi.
A tope.
Això és anar a tope i és arriscar-se molt. I quan vam decidir allò sí que va ser... Les vam fer córrer una mica.
Home, us devien dir, bueno, ara quant de temps teniu per traduir 6 novel·les?
Diuen, no, amiga, pots fer 6 novel·les? Home, millor 3, que acabem molt just.
I de fet, millor una, no? I quant de temps em dones per una, no? Però clar, és un fenomen molt sorprenent, però a mi el que em sorprèn, de fet, Jan, és que ja sigui d'inici així, no de la manera que l'heu accelerat vosaltres, però que l'escriptor les pensés així, perquè no és gens habitual, això. No, almenys no, en l'actualitat.
No és gens habitual. Aquest tio era un visionari. De fet, el part intrínseca de l'èxit i part intrínseca de la història i part, la part més divertida de tot el que estem fent i del que està passant és el plantejament d'això. I és realment... ell va recuperar aquesta idea dels fulletons del segle XIX, que havíem tingut tant èxit amb Dumas, amb el Conde de Montecristo, que ja es publicaven per fascicles, i va proposar aquesta... Ell era un escriptor de paperbacks, que eren aquests llibres molt baratos dels anys 80, que literatura popular, ben feta, però ell es va inventar aquesta novel·la que ell volia que... Ja havia pensat en que la gent el llegís molt seguit. I de fet, la curva narrativa de cada novel·la, la manera en què està pensada el consum d'aquesta novel·la, és com, de sobte descobreixes que és com la d'una sèrie, com la d'una temporada de Succession, per exemple, d'una sèrie d'HBO. I això és interessantíssim, perquè a la vegada és un... recupera els fulletons del segle XIX i és un autèntic visionari de l'èxit de les sèries d'avui.
Però això vol dir que, si tu, evidentment ho pots consumir com vulguis, però té molt més sentit que ho facis en el període en què es publica, que amb el temps, amb el tempo, que no triguis gaire a tenir el següent llibre, que si t'esperessis 2 anys, funcionaria pitjor com a lector?
Hi ha una part que és molt divertida, que és la veure en els ulls de la gent l'addicció i el ràpid que es poleixen cada llibre i dir, ah, hòstia, ara falten 14 dies més perquè surti el següent.
És no increïble, és que clar.
I això és molt divertit, però no deixa de ser, però també quan ja passi tot això, la gent ho podrà seguir llegint, com tu igual admires una temporada sencera d'una sèrie un cap de setmana a casa.
Clar, però el contrasentit aquest que el món de les novel·les, primer trobar una nissaga ja és una cosa, però segon trobar una nissaga que es publiqui en 15 dies no existeix. Llavors, ara pensava en nissagues d'èxit, com Harry Potter, no? Que els nanos havien d'esperar 1 any o 2 anys o tal, i ara que es queixin perquè hi ha 14 dies per la segona entrega, em sembla, hi ha un deliri, eh?
Digueu-ho fans al Martin.
Sí, és veritat, és veritat.
M'agrada molt que li diguis nissaga.
Perquè... No és una nissaga.
No, perquè té molts punts en comú amb nissaga de poder.
Ah, sí?
Vull dir que és una saga familiar, que és una cosa que vam descobrir després. Això, la història ve molt enrere, que és en una fira de Frankfurt, mentre els editors grans es venen els grans llibres, els de Blacky solem quedar amb altres editors independents i ens xivem, ens diem què hem descobert, quines coses estem rebuscant per allà sota. I un editor francès em diu, he trobat aquest tio que és, era el guionista de Beetlejuice, guionista de Pesadientes de Navidad, i que era un escriptor de paperbacks, que l'Stephen King era el seu, el considera el seu mestre. Doncs ha escrit aquesta saga, llegeix-te-la, tal. I jo, tal com me la va passar, li vaig donar a la meva sòcia, l'Alice Encontrada, que és molt fan del terror. I quan la va començar a llegir va dir, escolta, que això no és terror, o sigui, sí que té punts de terror, però això és molt més. Primer, aquest escriptor és l'hòstia, és boníssim.
I no el coneixia ella?
No, no, no.
I tu tampoc?
De res, què va. Primer, aquest escriptor és boníssim. I segon, això és molt més que una novel·la de terror, o molt més, no en un sentit pejoratiu, vull dir que és moltes més coses. És sobretot una saga familiar. I és que a més és una saga familiar matriarcal, perquè les que manen són dones i la senyora, la noia que apareix misteriosament al poble i que canviarà la família aquesta poderosa, com si fossin els Monsolís, que
sí, Monsolís,
doncs aquí són els Casqui, també és una dona. I té molt a veure també amb Succession, vull dir que té aquesta cosa de família, de saga familiar, lluita pel poder, i sí que té uns trocs sobrenaturals.
Però llavors, perdona, tornant al personatge, no al personatge, sinó a l'escriptor, és un tio desconegut? O en el públic nord-americà algú el coneix, o ja res, és molt poca cosa.
Ara hi ha una corrent a Estats Units que és la de rebuscar en tots aquells escriptors per encàrrec, entre cometes, que feien paperbacks als anys 80, i a dintre de totes aquelles plumes pues estan descobrint grans escriptors. L'Stephen King ja ve una mica d'allà i ell ja va dir que allà hi havia un munt de grans escriptors.
Però no l'havia assenyalat Stephen King en aquest senyor de Blackwater.
Sí, sí, de sobte, en la coberta d'una de les edicions de llibre surt una frase de Stephen King dient el meu mestre, el millor de tots nosaltres, Michael McDowell.
Que fort.
I els crèdits de la tràiler del Beetlejuice, que ara fan la peli 2, surt personatge creat per Michael McDowell.
Michael McDowell.
És estranyíssim que no en sabéssim res.
I quan, intueixo que és mort?
Sí, sí, de fet va morir molt jove de sida l'any 99, lamentablement.
Sí.
I era un escriptor totalment desconegut.
Fa 25 anys que és mort i ara de cop la revifada.
Tal qual.
Li vull preguntar a l'Anna, perquè havent-lo traduït, tres com a mínim dels llibres, la meitat dels llibres, m'has d'explicar què és el que enganxa tant. O sigui, què diries que crida l'atenció d'aquesta manera? Perquè el Jan ha apuntat una cosa, que és la modernitat de determinats temes. Que parli de les dones d'un concepte matriarcal als anys 80 als Estats Units ja deu ser una cosa, però què és el que diries que és significatiu?
Enganxa sobretot això, el tema aquest de nissaga de poder, és a dir, unes famílies, va nova, que si no sé què, a més és d'època, per tant, tenen vestidets monos, per tant, les punyalades se les claven amb educació, i això sempre enganxa. I, a més, hi ha un element sobrenatural que va sortint de tant en tant, aquest element sobrenatural, de que, a més, primer allò de que dius, a veure, això és sobrenatural o està... o m'ho està volent fer creure, però la pràctica té una explicació, i t'enganxes a partir d'aquí.
T'està jugant amb tu.
Jugo una mica amb tu, i a més el narrador és un narrador que és... té molts moments com amb molta punyeteria. Quan parla dels seus personatges és molt sorneguer, i això fa que d'una banda els entenguis millor, i d'altra banda, doncs, que també té... això té... és un nissaga de poder, aquests punts d'ola.
Jan, quan el McDowell va decidir que el llibre es publiqués un cop al mes, que tu publiquis cada 15 dies, és una traïció, el senyor McDowell, no? Si aixequés el cap,
Es podria tirar crear un algoritme de com els temps s'han accelerat, i segur que seríem més...
Estaria d'acord, no?
Segur que estaria d'acord. També té a veure amb que les sèries les veiem un cop a la setmana. Ell, a l'època, tampoc podia córrer més que això, perquè les distribucions dels llibres als Estats Units...
Sí, per ell era complicat. Era jugar al límit, realment.
Sí,
menys com més era impossible. Clar, o sigui, ell va buscar, va pensar una nissaga, vaig dir nissaga tota l'estona, però un seguit de novel·les concatenades en el mínim temps possible en què et poguessin arribar a la següent...
En què es poguessin distribuir fascicle a tots els Estats Units i la gent es pugui tenir més o menys el mateix dia.
Per què va pensar això?
Jo crec que té molt a veure amb que els seus ídols, i això ho hem estat llegint, són els grans escriptors del segle XIX, i aquests escriptors de la considerada literatura popular. A mi m'agrada posar la L i la P en majúscules, perquè avui en dia se li dona un sentit pejoratiu a la literatura popular, i els grans escriptors, Dumas o Balzac o Pérez de Galdós o aquí Caterina Albert, havien escrit per fascicles. i era literatura popular. Es publicaven a revistes o a diaris, etc. I la gent ho consumia com literatura popular. Una gran quantitat de gent. I ell era fan d'això. Vull dir, ell veia amb respecte aquesta literatura popular i va voler recuperar aquesta idea. I a la vegada, als 80, també hi havia un cert inici de boom de les sèries. Es començaven a fer algunes sèries molt potents als Estats Units i ell també va pensar en aquesta connexió perquè ell treballava molt pel cinema i havia sigut guionista també de capítols de la sèrie del Hitchcock i també ho tenia aquest input del cinema, de la qüestió visual.
Pel que fa a la temàtica, Anna, doncs, t'ho he començat a preguntar, però t'he preguntat per una altra banda. És una Blackwater parla del món LGTBI, de l'empoderament femení, de la discriminació racial. Des del teu punt de vista, s'ha avançat a la seva època o no?
Bastant. A veure, clar, quan penses això té 40 anys i són temes de que ara... Bueno, clar, és que també no saps si la societat a vegades ha anat endavant o ha anat endarrere.
Depèn de què i depèn d'en quin entorn.
Igual a l'Alabama als 80 eren més tolerants que no ara. Però sí, és un llibre avançat. És a dir, és un llibre que ho pots... A vegades quan llegeixes llibres, a segons quina època, amb una mirada, potser allò que parlem de les ulleres violeta, o amb una mirada d'una persona LGTBI, o amb més sensibilitat racial, hi ha llibres que et cauen una mica de les mans, o que penses, bueno... Segura. Però amb aquest autor continues, amb una distància d'època, però clar, no és... No molesta. Més aviat penses, mira, ho podies estar fent ara, que ja aniria bé.
Deies que publicareu l'últim just abans de Sant Jordi, una setmana abans.
Sí, el 17 d'abril.
Somrius, em sembla de pura tensió. O sigui, sí, hi ha un somriure tens aquí.
Home, sí, la jugada era molt arriscada, perquè normalment es diu que durant l'abril ja es deixen de publicar llibres perquè es publiquen fins al març i l'abril és el temps on ja el peix està venut i ja és temps de promoció i a veure qui arriba a Sant Jordi. Però nosaltres volíem també intentar crear aquest fenomen i que arribés a 6 dies de Sant Jordi amb aquestes cues a les llibreries esperant l'últim llibre.
És que el fenomen hi és, no? Cues a les llibreries. Hi ha un moviment de xarxes, de noves tecnologies, de telegrams, de chats per tot arreu parlant d'aquest tema.
Sí, és brutal perquè a més... Dos coses. Una, que és la barreja de públics és increïble perquè part de la història on jo et deia que li havia donat a llegir a la meva sòcia... La meva sòcia també és la meva companya. La següent persona que ho va llegir és la meva sogra. Perquè era molt important captar...
Clar, a quin punt. Diverses edats, no?
I el dia que vam anar a dinar a casa de la meva sogra i em va dir, sí, molt bé, veniu a dinar, però portes el següent volum? Perquè l'estava llegint en italià mentre sortia. En tant, molt més igual que mi quis a dir. Portes amb els ulls vidriosos. Vaig dir, vale, aquí està passant...
Vaya yonqui, ara mateix,
sí,
no?
M'està dient, porta'm... Sí, sí, això és droga d'una, m'està
sí,
dient.
Sí, sí, sí.
I la següent persona, que després ho vam donar a lectors superjoves, i ara és a la vegada un fenomen de TikTok, un fenomen de grups de lectura, de clubs de lectura, és un fenomen de gent que és més lectora de llibre tradicional. La segona part d'això és que també és, i sobretot, és un fenomen de llibreries. Mm. I això és molt important. I això és una cosa que volíem que passés, i per això...
Què vols dir un fenomen de llibreries?
Bueno, perquè a vegades aquests fenòmens de TikTok, pues de TikTok la gent passa a Amazon, o...
Ja.
És un fenomen que passa una mica per xarxes i no es veu al carrer.
Mm-hmm.
O només a cadenes de llibreries molt concretes, etc. I això no, és una cosa que vam pensar... Tenim la sort de tenir aquesta xarxa tan gran de llibreria independent, que altres països no passa, i vam pensar des de l'inici que havia de ser allà, a la plaça... on es comenta, on es fa la tertúlia d'això.
Clar.
I el que vam fer és imprimir 3.000 exemplars del primer volum, gratuïts, els vam enviar a totes les llibreries, però a totes les persones que treballaven a totes les llibreries, vol dir totes els encarregats, fins a l'última persona, i els vam deixar una nota a l'última pàgina que deia... això és ho explicava una mica el que era la novel·la, i sobretot al final del llibretet aquest deia, si t'has quedat enganxat, escriu-nos aquest mail que t'enviarem el segon volum.
Ah, bona tarda.
I era una manera de saber, primer, si els havia agradat, i si, però segon, de fer entendre que hi havia, que era part d'un tot i que això... I la resposta va ser brutal. O sigui, teníem un mail col·lapsat en plan, vale, me'l podeu enviar, però ara... Me'l podeu enviar,
en
però
5 minuts?
Ara, sí.
Mira, sobre el tema del TikTok que deies, mira...
La saga Blackwater va començar a publicar-se a meitat dels anys 80 i va ser escrita per l'autor Michael McDowell.
És una saga de 6 llibres que es publicaran cada 15 dies.
És una història d'una nissaga familiar molt matriarcal que anem veient com van passar els anys i va evolucionar.
Tot això són influencers de xarxes que han començat a parlar com si no hi hagués demà d'aquest llibre, no? Clar, això, deies que l'important és que no sigui només un fenomen de xarxes, que pot acabar repercutint en compres bàsicament virtuals, online i tal, però que aterri també a la llibreria del carrer i que agafi també generacions diferents. Que això potser és la part més complicada, no? Que t'interessi a uns joves, a una literatura juvenil, però també li interessi a un senyor de més edat, no?
Sí, totalment. De fet, a la meva sogra, que mencionava abans, aquí, sí. tot és saga familiar, eh? La nostra i la meva sogra ara...
Blackie és la història de Blackwater, sí, en realitat. Quasi.
No, vull dir, s'estan fent més de 25 clubs de lectura per tot l'estat, i la meva sogra, un el porta ella, però és que hi ha gent de 25, de 45, ma mare també hi va, hi ha gent de totes les edats, i això era... era bàsic en això, que hi hagués aquesta multitud de comentaris i tothom hi arriba des d'un lloc diferent. I segon, el fet del TikToker, que a vegades se'n parla d'una manera d'expressi o sense això, crec que està portant coses molt bones a la qüestió dels llibres. Està fent tornar a llegir o començar a llegir o enganxar-se de cop de nou a la literatura a molta gent. I el fet que aquesta saga surti cada 15 dies, doncs vol dir que tu hi vas molt més a la llibreria que si anessis només un cop.
Anna, parlant de l'autor i de quantes vegades t'has emprenyat amb el McDowell perquè has trobat que hi havia bloquejos o moments difícils, quina ha estat la clau de la feina de traduir-lo?
A veure, l'autor també, clar, com que escriu perquè el llegeixin, com a traductora també t'empeny, perquè clar, una frase porta l'altra, una història porta l'altra. Mira, a mi, jo, que m'ha sobregat molt, és que és un, això no ho hem dit, també és un llibre molt local.
És a dir, és molt local,
és un poble petit del sud d'Alabama, i clar, i a vegades el problema l'he tingut una mica, doncs això, amb aquests localismes, perquè clar, quan et diu el que mengen, no és el que menges tu, i et diuen no, que era...
Ara corre a buscar-ho.
Corre a buscar-ho, exacte. I corre...
Com? Peix gat, menja.
Peix gat.
Sí, no? I les coques. Jo sóc més de coques i pastissos. Que bueno, clar, sí. No, que li fa una coca de no sé què, per d'això. Dius, espera, i ara, com ho dic en català, que visualitzin una cosa que s'assembli una mica, que faci la mateixa funció, però que tampoc no li posi... També és un llibre de llegir ràpid i distreure, tampoc no li posaràs aquí una traducció superlarguíssima i explicativa. Perquè...
Clar, perquè t'ha de tenir un ritme molt bèstia, no? Aquesta potser és una de les claus, també.
Sí, però no, si està l'original, és a dir, si l'original ho fa bé, tu segueixes. L'únic que, clar, també has de saber trobar-li gir, trobar-li de que... Tu llegeixes en anglès i veus que són de poble, llavors en català també, una mica discretament, també has de posar-ho.
Quant de temps et van donar? Es pot dir?
A veure, són curtets...
Bueno, curtets, jo estic veient aquí sobre la taula, sí que són curtets. Quantes pàgines són, això?
No arriben a 200 pàgines.
200, a veure, sí, no és... Però a veure, sí. Jo veig la lletra una miqueta... Sí. Ah, bueno,
va ser un trimestre de feina tot.
Un trimestre?
La meva part, un trimestre de feina, potser una miqueta més, i érem dues.
I pam, 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 pam. Veu trucar-vos gaire una a l'altra, dient...
Bueno, compartir Google Drive és un gran invent. No?
Clar, perquè si, aquesta és una altra. Si hi ha tota una nissaga i hi ha elements comuns, ha de tenir una unitat, i això
sí,
és difícil.
Clar, teníem documents compartits, per exemple, una llista de qui es parla de tu i qui es parla de vostè. A més, com que evolucionen el temps... Potser la Mireia més endavant, alguns que es parlaven de vostè als anys 30, als clar, anys clar. 50, ja es parlen de tu. I teníem doncs, una llista de vocabulari, alguna adaptació de topònims, o que, com es deia a la fàbrica, o també si algú havia d'investigar un nom d'una màquina, doncs allà ho apuntàvem perquè no volies d'investigar l'altre.
Està bé, jo. Escolta, vaig acabant. És un fenomen, està sent un èxit. En queda un? No.
Sí, en queda un.
El dia 17 d'abril.
La pluja, l'últim.
La pluja, l'últim.
Aquest és el que fa por al final.
Per què fa por?
A mi, és que no soc gens de terror, i aquest és el que al final vaig patir una miqueta més.
Vas patir?
Sí.
Aquest el tradueixes tu també?
Fa plorar també.
També, sí, fa patir més.
Teniu previst publicar més obres del senyor aquest, del McDowell, o no?
Sí, finalment ho podem anunciar, perquè ens va costar una mica la negociació, perquè això, com que ho vam trobar abans que ningú, llavors sí que és fàcil contractar-ho. Després de l'èxit, anar...
Retornes a trucar.
Clar, tornes a trucar i van, no, puja l'oferta. No, però al final podem dir que sí, que continuarem amb tota l'obra de l'autor i que, a més, estem en contacte amb la seva gent, que era la seva amiga de tota la vida, que és una senyora de 82 anys que viu en una caseta a Massachusetts. I és molt bonica la història, perquè ella és la primera que està sorpresa i està... contenta i emocionada de dir si el Michael McDowell pogués veure tot això, estaria molt feliç.
Sabeu que Blacky Books té una manera molt particular de treballar i, entre altres coses, jo et volia preguntar una última cosa que hem vist. Heu publicat un llibre en solidaritat amb Palestina que està sent un èxit. Ahir piulàveu 25.000 euros recaptats en 24 hores. No tenim paraules d'agraïment suficients. Gràcies, gràcies i gràcies. Estem flipant.
Sí, t'agraeixo moltíssim que em donis aquest espai per explicar-ho, perquè és una qüestió que ens preocupa de fa temps. A Blacky Books, doncs, part dels diners que aconseguim amb èxits com Blackwater els intentem invertir en qüestions socials que ens preocupen, i això és un llibre que ens va arribar de la comunicació entre editorials independents. Això és un llibre que publiquem a la vegada 10 editorials independents de tot el món. Són els diaris d'un autor palestí des de Gaza, desgarradors, i l'import íntegre de cada venda, que són 20 euros, se'n va a l'ajuda humanitària a Palestina. I és una web que es diu Blacky per Palestina, blackyxpalestina.com, i allà es poden comprar el llibre. Ara l'estem venent en preventa perquè volíem fer-ho de manera urgent i de seguida enviar la primera fase els diners cap allà. I ahir eren 25.000 i ara són 50.000 euros.
Què dius?
Que són 2.500 llibres venuts en 40 hores. La gent tenia moltes ganes de fer alguna cosa per això i per moltes altres coses. Nosaltres creiem molt en la gent.
Aquest escriptor, aquests textos són de quan?
Aquests textos, aquest escriptor es va quedar... ell és de Cisjordània, es va quedar atrapat al camp de refugiats de Jabalia a finals de... quan va començar la guerra i els primers bombardejos. I ha anat escrivint entre cometes, perquè moltes parts del diari són àudios que ell anava enviant al seu editor anglès, escrivia de qualsevol manera, i ho va escriure des de l'octubre fins al febrer, que ell va aconseguir sortir d'allà. Però bueno, part de la seva família segueix allà. De fet, la seva sogra la setmana passada va morir en un camp de refugiats de Rafa, de fred. I la cosa segueix i va cada cop a pitjor, i per això volíem llançar aquesta qüestió de manera urgent. T'agraeixo moltíssim que ens ho deixis explicar.
És Latef Abu Saif, i en fi, el podeu trobar, com deia, a les xarxes de Blacky o entrant a Blacky X
Palestina.
Palestina. Jan, ha estat un plaer. Jan Martí, l'editor de Blacky Books, d'aquest projecte de tan èxit com és Blackwater, que ho veureu totes les llistes de vendes i pensareu, això què és? Doncs mira, ja sabeu que és una novel·la en fascicles, gairebé, o una sèrie de novel·les publicades cada 15 dies, i l'Anna Llisterri, que és la traductora, una de les traductores al català d'aquesta saga Blackwater. Ha estat un plaer, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
A tu, gràcies.
Una i 36 minuts, fem pausa i de seguida ho rematem tot plegat amb la Nedra.
Lliure amb Xavi Bundó.
El misterio de las cartas sigue cautivando a la nación.
He recibido una yo.
¡Gusano asqueroso!
¿Gusano?
Creo que ya sabemos quién es.
Puedo decir que pareces la reina Victoria con crustada en el...
Pequeñas cartas indiscretas, protagonitzada per Olivia Colman, la comèdia britànica més taquillera dels últims anys al Regne Unit. El 5 d'abril, als cinemes.
Ja és aquí la gran gala dels Premis Drac.
I és el moment de reconèixer la tasca d'aquells i aquelles que contribueixen a construir un món més inclusiu i sostenible.
El dimarts 9 d'abril, al Palau de Congressos de Barcelona,
CaixaBank es torna a sumar a la celebració dels Premis Drac, perquè CaixaBank és a prop de les persones per tot allò que importa.
Quan rasques un rasca megamilionari, un rasca per 10 o per 20 o qualsevol dels rasques de l'11, sempre rasques una mica.
Una mica? Una mica com ara què?
Doncs, per exemple, pots rascar una celebració, molta il·lusió i potser fins a 1 milió d'euros.
Ah, sí? Doncs així dóna'm un rasca.
Amb els rasques de l'11 tens un munt de maneres divertides de rascar momentassos i premis de fins a 1 milió d'euros. Rasques de l'11. Rasca el moment.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Amb el bon temps i el teu scooter Honda, els dies s'allarguen tant que pots anar a entrenar, a passar pel súper, fer un cafè amb el teu cosí, apuntar-te a Valls de Saló, anar al museu, visitar una botiga d'articles de pesca, comprar un regal a la teva mare, canviar aquella camisa per una altra talla, dir que sí a aquell sopar amb amics, perdre pel camí. Aprofita més el dia amb el teu nou scooter Honda. Vine a provar-lo a la xarxa oficial de concessionaris Honda de la província de Barcelona.
RAC+1 Podcast.
Oxigen, un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC+1, amb Mònica Usat.
El 25 de setembre del 62, una riuada va afectar el Vallès i el Baix Llobregat, convertint-se en la pitjor catàstrofe natural a Catalunya.
Va arribar la onada d'aigua, més restes de fang, de pedres, d'arbres, i se'ls van dur a tots.
Ara, l'Ajuntament de Terrassa busca víctimes i infants desapareguts.
Ni tan sols que aconseguim que una persona trobi un familiar, això ja serà un èxit.
Oxigen, amb Mònica Usat. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Tots som
més
1. Dia lliure, amb Xavi Bundó.
5 minuts seran 3 quarts de 2 del migdia. Ara anem amb la Nederman, però abans. Els que us agrada la xocolata, que sapigueu, no sé si coneixeu la gamma de rajoles zero sucres afegits de xocolates Torres, si no esteu trigant ja, és una xocolata de qualitat sense sucres afegits, amb gran sabor. En trobareu diverses varietats, com la negra amb taronja, la del 85% de cacau amb llet, o la blanca amb maduixa. La podeu trobar als supermercats i a les grans superfícies. Xocolates Torres, naturalment. 5 minuts i 3 quarts.
El cançoner d'Esman.
El cançó Nederman a la carta, amb Judit Nederman.
Com tu podria dir perquè em fos senzill i et fos veritat que sovint em sé tan a prop teu si canto. Sovint et sé tan a prop meu si escolta.
Què, Nederman? Bon dia.
Bon dia.
Hola, Carolera.
Què tal? Avui venim molt amorosos, eh?
Sí, oi?
Sí. Estimar, estimar i estimar.
És fort, eh? Perquè has guanyat una altra vegada. Jo no entenc què està
però
passant.
Però ja són molt... Aquest any
ja està,
només
està...
tot Nederman.
Doncs que per fi l'audiència confia en mi.
Sí, sí, no, ja ho
més
veig, ja.
Més que en qualsevol altra persona.
Exacte.
Bueno, ens ignora. El programa ens ignora, sí, sí, perquè... Sí.
Però si heu guanyat mil vegades vosaltres.
Bueno, home, però ara estem una mica de sorpresos.
No,
però,
no,
bueno, contents també per altra banda, perquè, perquè la cançó és preciosa. Ara, ara de seguida en parlarem. Només dic que la Nederman ja la podem tocar, perquè després d'haver-la tingut viatjant per Àfrica, després als Estats Units i tot això, ja la tenim per aquí. I avui hi ha concert al Teatre Auditori de Vigues i Riells amb la banda, o sigui que això sí. És al vespre. El 19 d'abril a Corbera d'Ebre, que és un lloc que... Bueno, a l'antiga església a sobre.
Sí.
Que, vaja, és un...
Té finta que sonarà molt bé, no hi he estat mai, però vaig
pensar... No has estat mai?
No, que és molt bonic.
Home, si és... A veure, un moment. Si és l'antiga església de Corbera d'Ebre, és la...
La del piano.
La del piano. És la que va ser afectada per la Guerra Civil.
Ah.
I que està mig destruïda i que l'han, bueno, l'han rehabilitat d'alguna manera, però és un lloc preciós.
Uau.
D'una intensitat potent. Va ser completament bombardejat. Va ser destruït aquell poble.
Wow.
I es va conservar un altre poble al costat, però si és l'antiga, doncs és la rehabilitada.
Doncs tinc ganes de fer-hi música allà.
19 d'abril, 20 d'abril a la Bisbal, 26 d'abril a Sant Vicenç de Camós, el 27 a Martorell, i la gira que, del LAR, que acabarà el dia 11 d'octubre a la Sala Apolo, dins del Festival de Jazz de Barcelona. I evidentment sí. Allà a tope.
I el 28 d'abril és un concert molt important també, que és solidari a favor de l'ELA.
Ah, ostres, doncs sí.
Que, bueno, ja que estaves dient-los tot.
Sí. Escolta'm, va, jo ja sé que voldries versionar Beyoncé, en realitat. Però com que vas triar la de Lluís Llach, explica'ns per què ens vas dir tinc moltes ganes de cantar aquesta cançó. Per què?
Tinc moltes ganes de cantar aquesta cançó. Primera, perquè m'agrada molt. El primer record que tinc d'aquesta cançó de... Ara flipareu, però quan jo era petita que mirava Plats Bruts... Ai, no, perdó, Plats Bruts no. Porca Misèria, perdó.
Home.
Hi ha una escena molt increïble.
Ostres, sí,
quan ella se'n va.
A Utah.
Quan l'Anna Segun se'n va. Sí, que s'estan acomiadant a l'aeroport.
Ah, sí, no ho recordo.
L'Anna Segun cançó...
se'n va. Joan i l'Anna Segun, que són parella, no?
Sí, parella a la vida real, sona i també ho eren.
Exacte. Doncs sona aquesta cançó quan s'estan acomiadant i era una versió de la Big Mama. I jo recordo tota la... O sigui, jo plorant molt, o sigui, les meves germanes, mi mare, o sigui, un momentasso allà i pensar, que fort, i em va quedar com molt clavada. I això és una anècdota, sin más. Després, amb els anys que he anat podent absorbir la grandesa de Lluís Llach com a compositor i com a cantant, i a part he tingut la sort de conèixer-lo i de compartir algunes estones, doncs, clar, cada vegada m'ha vingut més de gust versionar-la. I a part, aquest mes per mi ha sigut molt, molt intens perquè, bueno, ens va deixar el meu avi i és la primera persona que conec tant que se'n va, no? Que se'n va d'aquest món que coneixem, no sabem on, però que ja no hi és. I llavors tenia moltes ganes de cantar-la i de dedicar-li amb ell, perquè l'estimo i l'estimaré sempre, i és una cançó que crec que sap transmetre molt bé aquest amor que tots sentim i que tots hi podem connectar. Llavors em fa molta il·lusió que l'audiència l'hagi escollit, perquè la veritat que m'he emocionat molt gravant-la, però molt.
Sí, eh?
Sí, molt. Bueno,
t'ha costat?
Espero que... Sí, o sigui, vaig fer-la moltes vegades, com ja sabeu, com sempre. Els meus veïns estan molt contents. Però sí, cada vegada vaig tenir la sensació d'anar entrant més. He pujat una mica el tempo, perquè ara que estic en el món del teatre, m'està inspirant molt això com del discurs, no? Llavors he intentat fer-la una mica parlada, també, com que es noti molt què estic dient. I no sé, realment ha sigut una experiència artística molt, molt profunda aquesta setmana. O sigui, espero que es noti.
Què tal et mous amb això de cantar cançons que són dures, o que et porten a alguns llocs complicats i tal? Vull dir, et saps allunyar com a artista de dir, bueno, ara estic fent una feina i tot això? O és
No, jo inevitable. Bueno, m'implico completament i a vegades, clar, te'n vas a sentir molt, no? Però jo canto per això, per poder sentir al màxim. No, és el que més viva em fa sentir.
Clar, però pot ser que sigui dolorós a vegades, això.
Sí, però el dolor també forma part i l'hem de saber viure també, no? Vull dir, a mi em costa, vull dir, jo no vull donar lliçons de res, a mi també em costa anar cap als sentiments més tristos i més durs, no? Però si apareixen i són, crec que val la pena ser valent i viure'ls fins al final, i després ja la llum sempre torna. Sempre hi és i sempre torna. Vull dir que...
Quina relació tenies amb el teu avi?
Doncs era una relació d'amics, crec, també, a part de ser avi i neta. Ell em va ajudar molt al principi. O sigui, quan jo treia discos, ell a tots els seus amics excursionistes els hi posava davant i els hi feia comprar. O sigui, no hi havia dubte, saps? No
era el teu millor venedor.
Exacte. Era el vols comprar, que és la meva neta? No. Els hi posava allà davant quan feien els dinars d'excursionistes i tots comprant el disco. I a mi, quan jo treia un disco, em deia, dóna-me'n 100. I jo, però què dius, avi? Però dic, 100 són molts. Em deia,
els col·loco.
Que, sí, els col·locava tots. Em va ajudar molt a fer els vídeos de promo dels Premis Andarra quan era votació popular i vam guanyar, o sigui...
Com que et va ajudar a fer els vídeos?
Pues que tinc vídeos a l'Instagram amb l'avi que ell deia, hola, la meva neta està nominada, per favor, voteu-la i tal. I era molt carismàtic, era una persona que feia moltes coses, molta il·lusió per treballar i per totes les seves aficions. I a mi això m'inspira molt, perquè ja que estem aquí, no, doncs aprofitem, perquè és una oportunitat única, això d'estar vius.
Avi per part de mare?
De mare.
De mare.
Sí, Vinaixa.
I això en què el converteix?
La meva mare diu el cançoner d'Herman Vinaixa.
Ah, clar, perquè era
reivindica la part,
diguem-ne,
no? Clar, és que Vinaixa no rima amb el cançoner, vull dir, ja buscarem una altra cosa.
Mira que hi ha Vinaixes a RAC1, eh?
Sí que n'hi ha, ni tant. Però, i què, o sigui, d'on venen els Vinaixes? Per saber una miqueta la idiosincràsia de l'àvia, per entendre'l.
Doncs, la veritat, bueno, ells eren una família del Guinardó, però els
ancestres... De Barcelona, eh?
Sí, els ancestres crec que...
Ja,
bueno,
ja,
jo m'he anat trobant vinaixes de tot arreu.
Sí, és veritat.
És molt fort. I he perdut una mica la pista, però bueno, eren del Guinardó.
No, home, hi ha l'Eric Vinaixa, que ja sabeu que ve de l'Ebre, del sud, vaja. I la Isabel Vinaixa,
sí,
d'aquí a la ràdio,
sí,
que no sé ben bé...
Barcelona,
té,
no?
Jo crec que és barcelonina, eh? No sé si té arrels... Bueno, algunes arrels d'altres llocs de tenir, però vaja, en tot cas. Bé, doncs avui en dedicatòria a l'avi... perdona, no t'he preguntat el nom del teu avi.
Llibert.
El Llibert. Llibert Vinaixa.
Llibert Vinaixa.
Ostres, quin nom més bonic.
Quina il·lusió. Deu tota la família plorant.
Avui el cançoner d'Herman va dedicat a l'avi, que és una de les coses més importants que es poden fer, també, dedicar-li una cosa a un familiar tan directe, perquè m'has dit, no havia perdut a ningú tan pròxim.
No.
Fins ara.
No, mai.
És fort, eh?
Sí, vull dir que... s'havien mort parents i tal, però més llunyans, no? Vull dir, jo amb els meus avis he viscut infinitat de coses i mira, me n'alegro de... O sigui, dins de la pena, no?, que sóc gran, jo, vull dir, tinc 33 anys. He tingut 33 anys d'avi, no? Això és una sort.
No, d'avis.
Sí, no? Sí, no, i la meva iaia ja segueix aquí.
No, i tant, i tant. Però vull dir que tenir 33 anys i no haver perdut cap avís, una cosa a celebrar, també. Mm. Però en tot cas, bé, avui pel Llibert Vinaixa...
Moltes gràcies,
No, home, no. Crec que haurem de fer un altre dia la repassada a la trajectòria de Lluís Llach, si és que un altre dia tornem a fer una mica de recull. He de dir que la cançó, ja vam dir també l'altre dia, que estava d'aniversari.
40 anys de la publicació del disc T'estimo, uh-huh. I era la primera cançó, és L'amor particular, que és aquesta, doncs em sembla que era el 23 de març, que feia 40 anys, que es posava a la venda.
La sentirem ara mateix. Llavors, acabem de dir com l'has fet, és a dir, has dit, li he pujat el tempo,
sí.
Però ja aquí...
És a dir, serà, és una mica més ràpida.
Piano i corda i tot això hi havia, però no sé...
Com no, piano i corda. Ja m'agradaria poder-los gravar, però no. No, no, l'he gravat amb la guitarra espanyola, que n'he gravat dues perquè soni una mica més ple, i res, i llavors això és important també que és el que sempre explico, que encara que ho gravi a casa jo faig una gravació tota seguida, és a dir, després no ho edito, és a dir, és com si ho haguéssiu sentit en un concert, llavors hi ha algunes notes que jo les sento i dic, ai, estava una mica imperfecta, però bueno, estava tan emocionada i tan a dins que crec que a vegades la imperfecció doncs no passa res, no? Vull dir que si està viu i està sentit, és molt important, i que jo també sóc molt exigent. Vull dir que igual estic dient això i la sentiu i diu, està bé.
No, clar que està bé.
Segur. Vull dir, a nivell tècnic, no? Però és la meva moguda com a músic, que sempre estic amb això, buscant aquest equilibri. Però que estic molt, molt feliç i moltes gràcies per aquest espai i per donar-li aquest espai també al meu avi, que era increïble.
10 minuts i les 2 del migdia. Va, avui la Judit Nederman es vesteix amb el trajo de Lluís Llach, amb una de les cançons més precioses en realitat que té Lluís Llach, que és L'amor particular, del disc T'estimo, que just al mes de març, va fer, a finals de març, fa 15 dies, va fer 40 anys que es presentava, que es publicava. Som-hi, et sembla? Va.
Com t'ho podria dir perquè em fos i et fos veritat que sovint em sé tan a prop teu, sé que amb tu, que sovint et sé tan a prop meu, si escoltes i penso que no he gosat mai ni dir-t'ho, ara vull agrair-te tant temps que fa que que junts hem caminat en la joia junts, en la pena junts, i has omplert tan sovint l'avui vull els meus mons, i en la nostra partida sempre m'has donat un bon joc per tot això i coses que caldria agrair-te tant temps que fa que t'estimo, sí. Potser amb timidesa, potser sense saber-ne, t'estimo. I et sóc gelós si el poc t'estimo, i em sé feliç quan veig la teva força que empeny i que revolta, que avui agraït de tant temps que fa que t'estimo. Sí, potser amb timidesa, potser sense saber-ne, t'estimo i et sóc gelós si el poc abat m'ho nego i em negues la tendresa. T'estimo i em sé feliç quan veig la teva força que em peny i que revolta, que jo
agrada.
Molt.
Emocionats tots tres, eh? Em sembla ara mateix.
Sí, sí, sí.
Ai, moltes gràcies.
Casa teva deuen estar ara mateix desmuntadíssims, eh?
Bueno.
Bueno, aquesta és la del Pallivert.
Sí.
Moltes gràcies. L'avi de la Judit Nederman, que tots els oients vau decidir amb una majoria aclaparadora que era la que tocava. I efectivament valia la pena.
Sí,
aquesta era la decisió correcta. Com els oients són molt intel·ligents en realitat.
Jo confio màxim. I la nostra relació està en el millor moment.
Ara mateix sí, ets poderosa, no?
Sí, molt, molt.
Ara
molt.
Pots demanar qualsevol cosa, no? Ara.
D'aquí a final de temporada ja veuràs.
Quina meravella, Judit. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Molta sort amb tots els concerts que venen ara. Gràcies. I gràcies per aquest regal enorme. Per cert, que no m'oblidi, que ara, per això és un cicle sempre, quan acaba d'interpretar, i encara amb l'emoció al coll, de la cançó de l'amor particular del Llach, ara ja obrim la següent fase.
Sí, sí,
i això
sí.
Vol dir que ja podeu fer propostes a través de les xarxes socials, del correu electrònic, viatlliure@rq.net, a través de Twitter, d'Instagram, on vulgueu. Ens feu les recomanacions de les cançons que voldríeu que reinterpretés en la pròxima edició del Cançó Nederman el mes que ve. Bueno, una gent plorant, em sé. És que clar, han començat a arribar missatges de ploreres i ploreres, i en fi.
Bueno, mira, si pot acompanyar a tothom amb la gent que s'han anat i que tots estimem, doncs jo estic feliç.
Bueno, mira, la Belón, la Maria Belón, en aquella entrevista sobre el tsunami va dir aquella frase abans de començar: la ràdio té l'avantatge que sempre arriba qui ha d'arribar. I ja pots llançar des d'on vulguis, has llançat un avió de paper i arribarà a qui li toqui que arribi. Judit Nederman, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ja sabeu, podeu anar demanant ja, en fi, fent cua per demanar-li una cançó a la Judit.
Vol versionar Beyoncé.
Veurem, Judit. Veurem. Apa, adéu-siau, Nederman.
Adéu.
Soc gelós i el poc que valc m'un nego si em
Lliure, amb Xavi Bundó.
Viu la màgia de Harry Potter d'Exhibition al Port Vell de Barcelona. Un viatge a través de decorats immersius on reviure els teus moments preferits de la saga. Des d'atrezzo i vestuari original fins a escenes darrere les càmeres. No t'ho perdis. Últims dies. Entrades a harrypoterexhibition.com.
El Vivid és un festival. Un festival enoturístic únic a la Costa Brava, on gaudiràs d'esmorzars i rutes entre vinyes o maridatges per perdre els sentits. Un festival per viure-la amb parella, amics o família. A l'abril, viu un festival amb el Vivid. Entrades a vivid.costabrava.org. Organitzat pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capilaritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Si us plau, m'obres a la propera parada i, per cert, recorda't d'agafar una rebaqueta que està refrescant aquests dies i truca'm quan arribis, que hi ha gent estranya a tot arreu.
No, no tinc el seu mòbil, senyora. No la conec.
No passa res. Te'l dono ara mateix. Deixa'm com a mama. Apunta. Sí, sí. Apunta tu.
Per 17 milions d'euros. Et fas mare de qui sigui. Ja hi ha la venda el cupó de l'extra dia de la mare de l'11. El 5 de maig, 17 milions d'euros. Extra dia de la mare de l'11. Ara, qualsevol vol ser mare. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Ja és aquí la gran gala dels Premis Drac.
Una nit per premiar persones que impulsen canvis i millores en la societat. Un compromís compartit amb Miele i els seus 125 anys fabricant els electrodomèstics més duradors del mercat.
El dimarts 9 d'abril, al Palau de Congressos de Barcelona,
una nit especial amb els guanyadors dels Premis Drac i Miele, la marca d'electrodomèstics premium per excel·lència.
Vinga, 30 segons i seran les dues del migdia. Moltíssimes gràcies, com sempre, per haver-nos acompanyat al llarg d'aquestes 7 hores de ràdio. Demà hi tornarem, com sempre, puntuals a les 7 del matí. Que vagi bé, bon dissabte a tothom. Adéu-siau.
Teniu un desfibrilador pel Toni o alguna cosa que el torni a la vida?
Desmuntat completament, eh?
Anava a dir que em fessin una coronoscòpia.
No, no. Bueno, també, no? Ja que estem posats.